Ens acompanya Esther Rodríguez, presidenta de l'associació Rostros, Colores i Sueños. Esther, benvinguda a Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
I d'entrada, explica'ns com ha anat aquest projecte, un dels primers projectes de l'associació que heu dut a terme aquest estiu a Nicaragua amb joves catalans. Com ha anat això?
Doncs, la veritat és que ha anat molt bé. Nosaltres ja venim preparant el projecte des de principis d'any. La idea, i que finalment s'ha dut a terme, és la realització d'una biblioteca. Nosaltres ens hem centrat el treball, aquest treball a la comunitat de Colama. És una comunitat que es troba al municipi de Tipitapa, Nicaragua, i com us deia, doncs l'objectiu final era la creació d'una biblioteca. Nosaltres, finalment van anar amb l'associació, van anar un grup de 11 joves i a més una persona, una pedagoga experta en art-teràpia. Mm-hmm. Llavors la composició del grup era aquest. Quan vam arribar a Colama ens vam trobar una comunitat amb unes característiques molt determinades que han condicionat la feina. L'han fet, si de cas, molt més a nivell de consecució d'objectius, que sigui un repte molt més gran, perquè nosaltres sí que teníem algunes informacions de la comunitat, però clar, en estar allà durant 3 setmanes llargues, pràcticament convisquent cada dia amb ells, doncs hem detectat una sèrie de característiques que condicionen molt. Ja de fet, el fet de Nicaragua, ja sabeu que és un país que es troba en una situació de pobresa molt gran, i Colama no, amb això no és diferent, però a més és una comunitat que ara no sé si sabeu que són les èpoques de pluja en allà, i el camí, o sigui, l'accés a la comunitat és complicadíssim. És un camí que no sé si són uns, no arriba a 30 quilòmetres, 20 i pocs, que durant la temporada seca es fa en 3/4 d'hora, doncs en segons quins dies aquí podies estar-t'hi 3 hores ben bé, i hi ha el risc ara que l'època de pluges encara serà més intensa, i el risc de que en algun moment es puguin quedar incomunicats, s'ha de passar un riu, diverses quebrades que li diuen allà, i aquest és un problema molt gran, i això la comunitat ho viu molt malament també, perquè perquè això els condiciona també molt amb ells. A més no tenen llum elèctrica, no hi ha aigua corrent, no disposen de cap servei, només l'escola, i a més han patit també, com Nicaragua, no, en general, aquests darrers anys, doncs un tipus de polítiques que el que feien és deixar molt de banda, sobretot els ajuts a les persones del camp, les terres que en els anys 80 els hi van ser concedides a algunes persones del camp, com que durant aquests anys també s'ha reduït molt, per no dir eliminat, els ajuts a les persones del camp que volien conrear o treballar les terres, doncs algunes persones han hagut de desfer de les terres i vendre-les. Doncs bé, tots aquests fets han determinat una psicologia o un estat emocional en la comunitat que vam trobar que era, doncs, això, una comunitat que està com molt, amb una autoestima molt baixa, una mica entre cometes, que pràcticament havia tret la tovallola, sobretot a l'hora de fer o dur a terme objectius en col·lectiu, sinó que cadascú havia fet el salve-se qui en pueda, no? I a més com una mica com un complex d'inferioritat, perquè aquesta situació que us comentava de llunyania, de dificultats en l'accés, de manca de serveis, la gent es mou molt en allà i comparen, no?, amb altres comunitats que, tot i no estar tan llunyanes, molt llunyanes de la seva, però que tenen, doncs, ja tenen llum elèctrica, tenen una miqueta millor el camí, i llavors doncs hi ha moltes diferències en aquest sentit. I hi ha també una comunitat una mica desestructurada, en el sentit de que no hi ha lideratges. I bé, tot això va fer que quan arribéssim allà la feina encara fos un repte més gran, no? Estem contentíssims perquè la biblioteca ha estat un factor s'ha posat en marxa. Nosaltres, quan hem arribat, les persones a la comunitat pràcticament algú ens mirava de lluny, no? I poca gent s'acostava i participava en algunes de les activitats que es feien. Doncs el dia de l'inauguració, que va ser el dia 7, ja 2 dies abans de marxar, va participar pràcticament tota la comunitat. Veies amb quines ganes la gent, perquè vam posar a la festa d'inauguració vam posar els llibres accessibles, perquè allà també hi ha un altre risc, que com que els llibres són tan cars, que la gent tampoc els volgués tocar o no els volgués acostar, no els volgués fer servir, i nosaltres sobretot volíem que fossin conscients que allò havia de ser una cosa propera, cuidar-la, però una cosa propera, i llavors vam posar llibres a fora perquè els poguessin veure, i bueno, doncs, per exemple, els Atlas, és molt curiós perquè, clar, ells sempre tenen moltes ganes, com que també hi ha moltes famílies o persones conegudes que estan als Estats Units o a Espanya fins i tot, doncs tenen molta necessitat de saber on està Nicaragua en relació, o on està Espanya, vull dir, de situar-se, no?, i orientar-se geogràficament. I els nens petits, bueno, només et diré que ja tenim notícies de com està funcionant la biblioteca, i a vegades van tants nens que no hi caben, no? Llavors, en aquest sentit, estem molt, molt satisfets. Però és que, a més, també s'ha dut a terme un altre projecte que va ser, bueno, un projecte que es va iniciar a darrera hora, però que també pensem que pot ser molt, molt important per vertebrar la comunitat, i és la creació d'una cooperativa artesana formada per 14 dones i un home, que és la persona, l'home aquest és el que dirigeix la biblioteca, i que aquesta persona que us comentava abans, que ha anat, aquesta pedagoga que es diu Salut, ha anat i les ha capacitat perquè ells puguin fer tapissos, no?, basant-se en unes experiències anteriors de Xile, no?, a Xile, que han fet el que es diu arpilleres, les arpilleres, no? Llavors aquest espai permetrà a les dones, que a més ja sabem que són, bueno, elements de dinamitzadors molt grans i molt importants, doncs començar a, primer, a tenir un espai seu propi i que surtin idees de què es pot fer amb la comunitat. De fer el primer tapís va ser una imatge de quina comunitat voldrien, i ja els havien posat un restaurant, un forn, un centre de salut. Llavors comença aquí, no? Comença somiant, i les coses llavors a partir de que les s'assumien comencen a ser realitat. Llavors, bueno, en principi, a part, bueno, aquests projectes són els projectes una mica bandera que ara des d'aquí volem anar recolzant, perquè veiem, doncs, a part de que són molt útils, perquè, bueno, la cultura pensem que és el motor, no?, de qualsevol desenvolupament, doncs també aquests projectes, per exemple, el tema de la cooperativa pot ser fins i tot un projecte que pugui proporcionar a la comunitat una via alternativa econòmica, no?, perquè en allà viuen pràcticament exclusivament del despale, de tallar llenya per vendre-la, i això, a part de que cada vegada, doncs, la llenya es va acabant i de que és zero sostenible, doncs, bueno, això el que s'ha d'intentar és que tinguin alternatives econòmiques, no? I aquesta podria ser una. I tot el tema, per suposat, d'accés a la cultura i accés als coneixements, doncs també és una eina bàsica de desenvolupament.
Per tant, Esther, podríem dir una primera experiència així a gran escala fora, molt enriquidora, i que a més sembla que heu plantat una llavor que podeu anar seguint en un futur.
Per suposat, la idea és des d'aquí anar donant recolzament en tant amb grups de persones que vulguin participar, com econòmicament, com sobretot per ells ha estat, nosaltres vam arribar hi havia una comunitat, i quan vam sortir en 3 setmanes hi havia una altra. I a vegades, doncs, és allò de dir tu puedes, no?, o tu pots, i que ells ho acabin creient, que pensem que el que ha estat un element, a més d'efectiu, a nivell de que es pot, ja hi hem deixat coses que es poden tocar, emocionalment pensem que ha estat un abans i un després el fet de nosaltres allà. A més, els joves, 11 joves que ja et dic, eren molt joves, 16, 17 anys, han estat en condicions, pues, que podríem dir complexes, i per ells era la primera vegada, sense aigua, sense llum, doncs hi havia serps, amb llocs, clar, no era tan, un risc tan gran, però hi havia, no?, hi havia dificultats i certs perills, i llavors ells han col·laborat en tot moment, han estat realment un model de comportament, i estem tots molt contents. A més, es van també realitzar altres activitats complementàries, com el vicepresident de la República ens va concedir una entrevista on ens va, doncs, exposar, no?, la situació del país a diferents nivells i els joves van poder participar preguntant i exposant també la seva experiència. Vam també parlar, bueno, l'alcaldia de Tipitapa també ens va fer un forat a la seva agenda i bueno, doncs la veritat és que hem intentat que els joves poguessin copsar la realitat dintre de que tampoc va ser, no va arribar un mes, pràcticament un mes, però que vinguessin aquí pues, entenent al màxim quina és la realitat d'aquell país.
Mm-hmm. I Esther, ja per anar acabant, explica'ns una miqueta també, perquè potser hi ha alguns santcugatencs que no acaben de conèixer aquesta associació, una associació que és força jove, que a més es va presentar en el cas de la nostra ciutat a principis d'any amb una festa important sí. a la plaça d'Octavia. Explica'ns amb quatre pinzellades en què consisteix l'associació i també quina relació teniu amb la nostra ciutat, amb Sant Cugat.
Doncs mira, l'associació Rostros, Colores i Sueños, com tu has dit, és una associació jove, però que amb el poc temps que portem doncs, hem fet força coses, com una de les que us hem exposat ara. Està formada per persones, la majoria d'aquí de Sant Cugat, i José Aragón, que és la persona una mica també clau, en el sentit de que ell és nicaragüenc i disposa de tota, ell té tots els elements i coneixements de la realitat nicaragüenca i ens ha permès doncs, dur a terme tot aquest treball. L'objectiu de l'associació és fonamentalment doncs, això, crear un vincle de coneixença entre les dues cultures i amb tot el que es pugui col·laborar, doncs col·laborar. En el cas, per exemple, d'aquest primer projecte, doncs pensem que ha estat la consecució dels objectius ha estat molt integral, perquè està clar que nosaltres hem anat allà a fer una col·laboració, però que ells també ens han ensenyat molt. Vull dir, això, quan dues cultures es troben i es coneixen, és a l'inici d'això, no? D'un creixement per dues parts, per les dues parts. I en el nostre cas, doncs, l'objectiu principal és aquest, que hi hagi el màxim coneixement per part de les persones d'aquí, de la cultura de Nicaragua, i tot el que des d'aquí es pugui aportar perquè Nicaragua, en els territoris on treballem, doncs puguin anar avançant, doncs per part nostra serà la nostra lluita de cada dia.
I Esther, si et demanem el proper projecte, ja sé que acabeu de tornar, però en què esteu treballant o esteu fent seguiment d'aquest projecte, d'aquest estiu?
Mira, a veure, ara estem una mica encara amb el jet lag, perquè vam arribar fa una setmana, hem fet una detecció de necessitats perquè hem pogut conèixer molt de prop la realitat i les necessitats que hi ha, però a més de donar recolzament al projecte de la biblioteca, de la cooperativa, sí que hem vist, hem d'acabar d'estudiar si aquest serà el següent, però jo crec que té moltes probabilitats que ho sigui, hem vist que la necessitat de que la comunitat disposi d'un espai físic que serveixi per vertebrar, per cohesionar, per trobar-se, que és el primer pas, no?, per poder anar treballant, i llavors ens agradaria construir un centre cívic en un espai de la ciutat proper a l'escola i proper on hem estat nosaltres, on hi ha la biblioteca, que són ara actualment els dos únics serveis del que disposa la comunitat, però hem vist que també pot ser un centre neuràlgic i a partir d'aquí doncs, el que ens agradaria és això, que Colama pogués disposar d'un centre cultural, un centre neuràlgic que fos el punt de trobada perquè surtin nous projectes ja des de la comunitat, perquè això nosaltres també ho tenim molt clar, que nosaltres no anem a substituir a la comunitat ni als líders de la comunitat. El que volem és donar un primer impuls perquè ells se'n surtin i donar-los suport des d'aquí, però que la idea és que ells siguin independents i autònoms, vull dir que en aquest sentit, i la construcció d'un centre cultural on hi hagués la biblioteca, perquè la biblioteca l'hem posat amb un edifici que de fet és un centre de salut que està buit tot l'any, però que quan hi ha alguna campanya de vacunació es fa servir i és un espai reduït, i ens agradaria que la biblioteca doncs, tingués un espai propi, que fos adient, que a més doncs, es poguessin trobar la gent gran, la gent jove, a fer un cafè i a jugar un billar, però a més es poguessin trobar els líders de la comunitat per fer una reunió, o a més també, que no us he comentat, des de la biblioteca sortiran, o sigui, el responsable de la biblioteca, i nosaltres també ho hem tingut molt clar, que volem que la biblioteca sigui un lloc viu, que no sigui només on hi ha els llibres, que ja és molt important, però que a més es faran tallers de lectura per joves i nens i joves, i a partir d'aquí es teatralitzaran, amb la qual cosa, doncs, a partir d'aquí podria sortir un grup de teatre i, doncs, per exemple, que el centre cívic o el centre cultural tingués, doncs, això, un petit, una petita sala d'actes. No hi ha, allò, no hi ha res, la gent, només hi ha les cases i l'escola, i llavors, doncs, moltes vegades el tenir disposat d'un espai a on trobar-se perquè surtin idees, perquè es puguin fer coses, és vital per iniciar projectes.
Perfecte, doncs, Esther, estarem molt atents a tots aquests projectes vertebradors de societat que esteu tirant en marxa. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i molta sort en la vostra tasca.
Vale, molt bé, gràcies a vosaltres.